Ràdio Estel. Informatius.
És la una. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, afirma que el govern de Pedro Sánchez està obert a indultar totes les persones que no s'incloguin a la futura llei d'amnistia. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Els mecanismes dels indults existeixen i el govern espanyol està obert, lògicament, a resoldre, per la via també dels indults, si convé, aquestes situacions. Ho sap tothom, o sigui, el govern del PSOE, per convicció o per necessitat, ha decidit tancar la carpeta de la repressió de manera definitiva. Doncs és la finestra d'oportunitat que els partits polítics catalans han de saber aprofitar.
I en aquesta conversa el conseller també ha titllat d'irresponsable Junts per Catalunya per votar en contra d'una llei que podria beneficiar, diu, centenars de persones. I paral·lelament, aquest matí, l'eurodiputat de Junts, Toni Comín, ha assegurat que veu probable que es pugui trobar una fórmula que faci compatibles les exigències del seu partit i les del PSOE sobre aquesta llei. Més qüestions. A Barcelona, el govern de Jaume Collboni manté el pols amb l'oposició. El Partit Socialista continua amb la seva aposta per aprovar els pressupostos, sense parlar de pacte de govern, tal i com li reclamen Junts i Comuns. Qui ho ha dit avui és el tinent d'alcalde d'Economia i Hisenda, Jordi Valls, que ha tirat aquest dard als partits de Trias i Colau. No tenim aquest tall. Valls ha recordat que si no hi ha pressupostos, alguns dels grans projectes que ja s'han firmat amb els grups, com la cobertura de la Ronda de Dalt, no es podran tirar endavant. El tinent d'alcalde també ha dit que l'escenari del govern municipal és aprovar els comptes i, per tant, no es planteja tirar-los endavant amb una qüestió de confiança. I més qüestions a Cambrils. El sindicat de Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional denuncien que l'acumulació de 1.000 plantes de marihuana col·lapsa als magatzems de la comissaria. El contenidor, instal·lat a Valls, s'omple ràpidament, ja que rep les plantes decomissades de tot el camp de Tarragona. El col·lectiu denuncia que la situació actual és insostenible. És la portaveu de FAB, CEPOL i Maviudes.
Denunciem, doncs, que s'està generant una situació d'insalubritat tant pels Mossos i les Mosses que treballen a les comissaries i els administratius com per la ciutadania en general que va interposar la denúncia, no? El que demanem és que, doncs, es generi d'una vegada per totes i de manera immediata una modificació dels protocols de manera que tota aquesta marihuana acumulada, doncs, no s'hagi de traslladar a les comissaries de policia.
Les organitzacions sindicals també demanen que es posi en marxa el magatzem central de droga ubicat a Barcelona. I a Girona, l'Audiència ha condemnat a 2 anys de presó un firaire que va abusar sexualment d'un nen de 6 anys en una atracció de les fires de la ciutat. Els fets es remunten a l'octubre del 2021. Durant el judici, la forense ha explicat que el processat té una discapacitat que li afecta el control dels impulsos i per això fiscal i defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la pena. S'enfrontava a 5 anys de presó. El processat ha admès que es va aprofitar de la foscor absoluta dins l'atracció per fer tocaments a l'infant i, a banda de la pena de presó, el tribunal també l'inhabilita per treballar amb menors durant 15 anys. La 1:03, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dijous amb Pol Corredoira.
El candidat a la presidència del Barça, Víctor Font, ha publicat una carta en la qual demana refundar el club per protegir el model de propietat. Font enumera el que al seu entendre són els grans problemes del Barça actual: la situació econòmica, la institucional, la social i l'esportiva. Defensa que cal passar pàgina, diu, del règim del 2003, en referència a la primera era de Joan Laporta a la presidència del Barça, i que cal deixar de gestionar el club com es feia als anys 80 del segle passat. Per cert, en clau Barça, RAC1 informa fa uns minuts que la Lliga i el club han arribat a un acord per inscriure Gavi amb fitxa del primer equip, renunciant així al contenciós administratiu i judicial que mantenien. I atenció a aquesta notícia, encara en futbol, en aquest cas internacional, perquè l'exjugador del Betis, Robert Jarni, ha estat acomiadat de la selecció croata Sots-17 per dir que en el partit entre Betis i Zagreb anava amb els andalusos. La polèmica al seu país ha estat notòria, amb declaracions com les del davanter del Zagreb, Pekovic, que creu que Jarni és un pallasso per no recolzar un equip del seu país a la competició europea. Aquest matí s'ha pronunciat la Federació de la Futbol del País, que ha decidit destituir-lo del seu càrrec. Recordem que Betis i Dinamo de Zagreb s'enfronten avui a les 9 de la nit als 16ens de final de l'Europa League al Benito Villamarín.
Gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, serà a les 2 a l'Estel migdia. Sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat. Fins les 2 els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de La Caravana.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena, Maria Voronkova.
I quin plaer tornar-la a saludar. Maria Voronkova, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com
vinc
estàs?
Amb ganes, amb energia.
Ui, que bé.
Sí, sí. Vinc entusiasmada avui.
Millor.
Sí, és un tema que em ve de gust,
sí?
I a més tu hi tens molt a dir.
Ai,
Déu
meu.
I estic com contenta.
Ara la liarem.
Sí, segurament. Sí, jo, també la culpa és meva per confiar, cegament. Però bueno, aquí estem, aquí estem.
Molt bé.
Et dono la paraula així obertament perquè soy como muy loca.
Va, de què parlem avui?
Doncs mira, seguirem una mica amb la cartellera d'òpera,
sí?
Vale? Perquè ja vam començar la setmana passada parlant del que estan fent a Sabadell,
sí.
I avui parlem del que estan fent a Barcelona, i és un Ballo in Máscara de Giuseppe Verdi, i he de dir als nostres oients que jo encara no l'he vist, però l'he portada perquè tu sí que l'has vist.
Sí.
I a més m'ho has dit, Maria,
sí,
ja l'he vist.
Sí.
I dic, vale, he de parlar d'això.
Yes.
He de parlar d'això immediatament, perquè he pensat que millor que el meu partner Eric Grime aquí per fer de topo i explicar-me tot lo que hi ha, i sí, espoilorejar-me una mica, i també per motivar la gent a anar-ho a veure.
Sí.
Així que qui no l'hagi vist, els li explicarem tots els motius pels quals ha d'anar, i aquells que l'hagin vist, mira, podran contestar opinions amb tu. Et sembla bé?
Em sembla perfecte.
Vinga, doncs, comencem. És que és meravellós.
És meravellós.
És que a mi, mira, saps que jo no l'he vist mai en viu i en directe?
No?
No. L'he vist en vídeo, evidentment, he llegit el llibret mil vegades, o sigui, la conec molt musicalment també, però no l'he vist encara.
És uau.
Així que tinc unes ganes.
Tu em veus allà al Liceu fent el que feia ara aquí a l'estudi, fer així amb la cama?
Efectivament.
Doncs sí.
Sí, ja ets coneixeu una
miqueta. Doncs sí. Hauria estat el senyor del meu costat, de mi fins...
O content, escolta'm, l'òpera no és per... Ah, sí, que bonito, espera,
no,
déjame el monóculo, això ja s'ha acabat.
Pobre senyor, que no sé ni qui és ni com es diu, t'he de dir que ens ho vam passar molt bé.
Ah, amigo.
Ens ho vam passar molt bé, vam estar comentant la jugada i ens va...
Ai, per favor,
érem dos
sí.
Disfrutones.
Ai, ja et veig comentant tot.
Érem
ai,
dos
mira que maco, això,
sí.
Mira quin agut, mira
no
que maco.
No ens coneixíem de res, eh?
Oh, meravellós, és que l'òpera uneix la gent. L'òpera uneix la gent.
Sí.
Bueno, Joan, primera pregunta fonamental.
Sí.
Què t'ha semblat? T'ha agradat? No t'ha agradat? Què t'ha semblat?
Val.
Així, a
mira,
trets generals, explica'm-ho.
Som-hi, a trets generals, jo sóc dels que crec que s'ha d'anar a l'òpera una mica estudiat.
Correcte.
Val?
Ho hem comentat diverses vegades.
Sí.
Estudiat sense passar-se, ojo,
No.
Amb escoltar-se un episodi sobre aquesta òpera en concret o llegir-se una sinopsi,
sí,
i ja prou,
Sí. Exacte. Amb això ja està. És a dir, a mi quan em van dir, Joan, que aniràs a veure un Ballo in Máscara, vaig pensar, esto què és?
Clar.
No? Per tant, Sant Google, no?
I tant.
Vaig volar una mica, vaig mirar el que era, vaig veure que era Verdi, vaig pensar,
l'òpera verdiana
està molt bé, això, no?
Sí.
I vaig pensar, és Verdi, però a mi em sona molt poc, això.
Correcte.
No tinc ni idea de què vaig a veure. Aviam si és de les primeres coses que va fer i
que
és
va,
com una opereta
res,
i tal.
No,
això està fet
res.
Després de Rigoletto, per
Totalment.
Exemple, que és una borrada.
És que saps què passa? Que va haver-hi una època on Verdi estava treballant a muerte
sí.
I tenia pràcticament 20 títols. Clar, amb la qual no és que sigui una òpera major o menor o sigui més o menys famosa, és que en té tantes...
Sí, és així. Em va encantar, vaig flipar.
Uau.
Però flipar.
Flipada alucinante o flipada... Oh, qué bonito, me gusta mucho.
De tot.
home, ja. Espectadors, hi hem d'anar. Bueno, jo hi vaig aquest dissabte, ja us ho dic ara. O sigui,
sisplau.
Moro de ganes.
Per dir, aquí esgranarem, eh?
Sí, clar, clar, clar.
Però
vas disfrutar,
sí.
Et vas emocionar.
Molt.
Sí?
La història...
És que la història és molt guapa, Sade.
Sí.
Sí. Sí, i en parlarem molt.
És molt dramàtica i té un puntet, que això és molt verdià, trobo jo, per això m'agrada tant Verdi, té un puntet divertit. Tota
saps què li diuen al Don Giovanni de Verdi?
Ah,
per
sí?
Què? Perquè Don Giovanni té aquest punt que és un drama absolut, muertos que salen de los infiernos.
És una història dramàtica, eh?
Però rius.
Però rius.
Rius.
Sí.
Perquè hi ha el criat allà liant la parda,
ah,
hi ha
lius
de faldir. Doncs això li passa també una mica a un Ballo in Maschera, que és un dramón.
És un dramón.
Desenganyem-nos, és un dramón colossal.
Sí, 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 sí.
Però rius.
Però rius.
I ja està, molt
o tens el somriure. Nivell de cantants, vull dir...
Brutal, eh?
Estratosfera. L'estratosfera, jo no havia vist en directe, parlo, no havia vist en directe una qualitat vocal tan bèstia.
Que guai.
Tan bèstia, amb una soprano tapant per complet la música. Que és com...
Quina potència.
Com ho fas, això?
Bueno. Això em recorda que hem parlat de tenors, ens tocarà un dia parlar de sopranos,
sí,
i de mezzos,
sisplau.
I de contralts, perquè déu-n'hi-do. Són unes fucking heroïnes.
Sí.
Dèiem, el tenor és sobrenatural, però és que el que fan les sopranos...
Sí, 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 sí. I una escena molt xula...
De l'escena en parlarem més endavant.
Val.
Si et sembla bé.
Val.
Si et sembla bé.
Sí, perquè és molt curiós.
Sí, ja m'ho suposo.
És molt curiós.
És que ja m'ho suposo, ja m'ho suposo. És que just anava a comentar això.
Val.
Perquè el que jo vull... Sobretot, o sigui, jo estic molt emocionada d'aquesta producció i així estic com energètica, sí. I amb moltes ganes, perquè aquesta producció, la que estan fent ara, és que és un clàssic. Mm. Però no em refereixo a un clàssic, és el que se lleva haciendo desde los 80. No, per mi és que és una posada en escena imprescindible, ¿vale?
Sí.
Imprescindible dels nostres temps.
Ara.
Que això és poc dir poc, ¿vale? Perquè és la posada en escena pòstuma d'un director britànic, que jo sóc fan, no. O sigui, per mi és referent, ¿vale?
Mm.
Referent indiscutible, me lo he comido con patata, lo he visto 20 veces, és molt guai. És un director britànic, es diu Graham Vick, i bàsicament és un dels directors d'escena d'òpera més rellevants dels últims 100 anys.
Veus, d'això no en tenia ni idea.
Clar, clar, clar. Per mi això sempre és superemocionant,
clar.
Saps? No, perquè és, que bien, puedo verla,
sí,
i puedo
clar,
verla,
clar.
I sentir-la. I perquè és un referent, perquè aquest senyor va ser un superrenovador i revisionista.
Sí.
Amb la qual té un toc com superexperimental, supercontemporani, però té una cosa que altres no tenen tant. I és un respecte pràcticament, vamos, culto, a nivell culto, de la intenció dramàtica de l'obra, del context en què s'ha d'escriure, en què volia aconseguir el compositor, què volien fer els llibretistes. I sí, dius, aparentment ho trenca tot, però no és cert, perquè no et perds ni un microdetall a nivell emocional, sentimental o d'història, i per mi és la clau de com fer òpera a dia d'avui.
I absolutament simbòlic.
És que és, clar, és que és el combo breaker de l'òpera del segle XXI.
Sí.
Et suggereixo a través d'un imaginari completament contemporani, però respectant 100% una història que potser té 200 anys.
Clar.
I per mi aquest senyor és... Bueno, me gusta un poco, se nota?
Sí, no.
Graham Vick, se nota
és
que
una
me
meravella.
Gusta. I, a més a més, la posada en escena de tot això també té una història una mica dramàtica darrere, i és que és del 2021, o sigui, és que fa quatre dies. Però resulta ser que Vic l'estava preparant per estrenar-la al Teatro Regio de Parma, pel Festival Verdi, però amb només 67 anys i ja 2 mesos de l'estrena, mor.
No.
Sí, per complicacions de la Covid. Així que mentre ella estava ultimant els detalls de la producció, pues mira, no va poder ni veure-la en escena.
Sí.
I la va finalitzar el seu ajudant, amic i deixeble, Jacopo Spirey, que a mi lo del discípulo es que... Buah, m'imagino a mi, dic...
Imagines?
Muero, no, me da un algo. No, buah, és molt guai, molt guai. I dit tot això, crec que és un imprescindible. És història de la posada en escena, que en parlem poc, però és que és fonamental. No tindríem òpera amb la força que la tenim si no hi hagués unes mentes pensantes ahir portant-la a dia d'avui fent... incorporant tot lo nou, respectant tot lo antic, i a més tothom diu que fa molt bona pinta i tu m'acabes de dir que és lo más.
Sí.
Així que no us la és que no us la perdeu,
no,
és
no.
Que és història de l'òpera, no us la perdeu.
quina música, eh?
Ai, que és que ja l'obertura ja per mi... És que és Verdi, és que com que... és el paio, eh?
Sí, a mi em diran el que voldran...
Ja t'estan enganxant aquí, eh?
Sí. Em dirà el que voldran, que els catalans són wagnerians i no sé què, i no sé quantos. Vam dir que un dia en faríem un programa d'això, però jo sóc absolutament verdià.
Fixa't que jo estic buscant que ens vinguin a explicar una mica de d'on ve tot això. I no sé si potser és generacional, perquè tu i jo som d'òpera italiana full.
Sí, 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 jo sóc molt verdià i molt puccinià.
Clar, és que, bueno...
Em reconec així, no sé. Són dins... I suposo que molt... Precisament pel que comentàvem a l'inici, perquè tot i els fets dramàtics que expliquen les seves històries, sempre hi ha un punt...
Yeah.
Esteu escoltant aquesta cançó de fons, no?
Sí.
Sempre ara... juga amb tu. Aquest pum, 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 no?
Home, dir sempre és una mica agosarat perquè l'òpera italiana és extensíssima, però sí. I no pot ser també que a part de la grandiloquència hi ha una cosa com petita i sentimental,
sí,
que ens atrapa?
Sí, absolutament.
I crec que Wagner no és, o sea, pequeñito no és.
No.
Comete ahí 6 hores, què tal, com lo llevas?
Wow.
Clar. Bueno, va, centrem-nos, que ens perdem. Un dia hem de parlar de Wagner, eh?
Sisplau.
Això no pot ser. Què et va semblar, ara sí, la posada en escena? Què quieres que te diga? Lo que m'interessa el tema.
Bèstia.
Háblame.
Val, com que jo no he parlat mai del que és a l'òpera,
sí,
ja t'ho preguntaré des d'un inici. Fins a quin punt és spoiler?
Jo faré spoilers, eh? Jo explicaré ara tot
el que... Sí, tiro, eh?
Sí. Sí, que...
Mira, per començar no hi ha cap...
No veig problemàtic, perquè a més és que tu entres a la web de Liceu i ja veus les fotos, les imatges,
exacte,
ja, vídeos...
Primera, no passa res, perquè tal qual entres al Liceu, l'escenari el veus.
Sí, sí.
Està amb teler obert.
Sí.
Cosa que a mi em va meravellar.
És molt bé, això.
I dius,
sí, sí,
amb teler obert? No del tot. No del tot.
Sé que hi ha pantalles, sé que hi ha dos nivells,
perquè
sé que
hi ha
sé coses, eh? Sé coses.
Hi ha un taló, quan entres i veus l'escenari, dius, ui, què hi ha allà? Hi ha un taló amb transparència.
Molt bé.
Que això és molt xulo.
Que això és recuperar els clàssics,
exacte,
és el que dèiem. És que com ho sap fer aquest senyor, és que...
I per què hi ha un taló amb transparència? Crec jo, sota la meva humil opinió, eh? Per què hi ha un taló amb transparència o inclús dos talons amb transparència?
Aviam.
Perquè juguen amb els aparts.
Clar.
Amb aquests talons. I això és molt xulo. Molt xulo de veure. Rere aquests talons, què hi veiem? Primer hi veiem un sarcòfag, una espècie de sarcòfag de fusta,
vale,
molt gran,
vale,
amb un àngel.
Sí, sí.
Això amb la figura d'un àngel.
Sí.
Val? Això jo crec que ens indica, de bones a primeres, cap on anirà la història.
Home, clar.
I allò hi és allà, tota l'òpera.
Per això deia, spoiler no és, perquè...
No.
De fet, tota aquesta història està basada en fets reals. O sigui, que
sí,
no, mucho spoiler no hay, com acaba mucho... Titanic, no, sé, un del barco, sí, ja,
bàsicament.
ja lo sé.
Bàsicament.
Sí.
No, i com que la cosa també va de premonicions,
totalment,
doncs tot et va portant cap a una sola premonició, que és el que acaba passant, evidentment.
O sigui, és supersuggestiu,
molt,
et va portar, et va embolcallar, acompanya molt bé el que el Verdi ens vol explicar,
et porta totalment...
el que som ens vol dir...
Sí. Et porta totalment allà, on vol, en cada precís moment. Només amb un sarcòfag i una mena de pantalla al fons de l'escenari, molt gran.
Sí, és una pantalla semicircular,
sí,
oi?
Sí, ens hem d'imaginar ovalada.
Sí, a més és practicable.
Ah, exacte. Mm. I gairebé al final de la pantalla, una línia negra, que no és una línia negra, és que hi ha un buit allà.
Clar,
i em
que
dius,
seu,
què
això
passa en aquell buit?
És que,
i apareix tot el cor.
És que és molt seu, això. I és brutal.
I és preciós.
És brutal.
És
perquè
preciós.
No només, quan ell converteix el cor no només en un personatge més, sinó en l'escenografia vivent del que estem veient,
sí,
em sembla una de les genialitats d'aquest home.
Per cert, que jo crec que aquesta obra, torno a dir, tot i la seva història dramàtica, té un punt de vodevil.
Clar.
I això t'hi porta també un joc de portes.
Ah.
Hi ha un joc de portes.
Vale, mira, això no ho sabia, això no m'ho esperava. Vale, llavors... Ai, mira, estic emocionada.
Hi ha un joc de portes molt xulo, també.
Ok.
I cop... Ui, però no hi havia una pantalla aquí.
Ara ja no.
Doncs ara ja no.
Veig que t'ha agradat i t'ha agradat fort, no?
M'ha agradat molt fort.
Ok.
Sí.
Tingueu en compte que no és una escenografia monumental, eh? Vic no treballa des del
classicisme.
No és un neoclassicisme reinterpretat, sinó que és una cosa molt simple.
No és allò recarregat, no.
És molt simbòlic.
És joc de portes, joc de cadires i una pantalla i un sarcòfag.
Sí, sí, no, jo ho dic perquè la gent digui, això deu ser molt simple.
No.
Això és molt recarregat? No. Sí, és que aquest senyor és un geni en trobar el punt just.
Fixeu-vos si no hi ha simplicitat en tot plegat, que jo crec que una de les parts més importants respecte a escenografia, una de les parts més importants de portar escena amb això i que hi hagi només aquests elements és la llum.
És que
la llum et transporta on ell vol.
Aquí està el tema. Explicava el seu ajudant justament això, que el punt important de tota l'obra, el fil conductor, el tot, era la llum.
Era.
Però també, perquè parlem de conspiracions, parlem de bruixeria, parlem de grans palaus, parlem de boscos, la llum
és que
o la falta de llum ho és
portant,
tot.
M'estàs portant tu ara, eh?
Oh, claro.
Perquè, clar...
Per què no?
No esperem tampoc llargs vestits d'òpera, etc.
No.
Està cap aquí, això, eh?
Sí, clar.
Van de militars, diguem-ne.
És que és un revisionista, aquest home. Ja. Jo crec que ho he dit, no?
Sí.
És un senyor bastant... O sigui, ho porta tot una mica al segle XXI, sí. Ho aterra tot una mica,
sí. Però
no de forma gratuïta.
Passar-se.
I crec que estem d'acord.
Sí, absolutament.
Clar, però perquè per ell la dramatúrgia és clau.
Per entendre'ns. I que s'entengui, eh? No m'estic fotent amb ells, sinó simplement per entendre'ns. No és la Fura dels Baus.
No, és clar. No, perquè la Fura no és que sigui revisionista, és que la Fura proposa noves versions.
Ah, exacte.
No és una... Voy a revisionar esto hacia donde me lleva.
És que quan dic banda militar...
Ho trenco tot i ho faig nou.
Exacte.
No, Vic el que fa és... Què m'està dient?
Transporto...
Què em diuen Verdi, què em diuen Somma, què volen explicar?
Ara.
Doncs ho porto a dia d'avui,
sí. Tal
i com jo ho imagino.
Sí,
que a més ell és com molt honest de... Esto es lo que me he imaginado yo, que si no te gusta no pasa nada, no pasa nada. Molt guai. Ai, mira...
És impossible que no agradi. Mira,
molt impossible, et sorprendries, eh?
Sí? Mm. Jo crec que és... Això no m'ha passat mai a mi.
Lo de les abutxeos, eh?
No. Això no m'ha passat mai a mi, amb cap òpera que hagi vist en directe. Però a mi em diuen demà, Joan, anem a l'Liceu a veure aquesta obra,
mm-hmm.
I torno.
Sí, eh?
Sí.
Repetiries?
Sí.
Que guai.
Tinc claríssim.
Mare meva.
Amb aquest muntatge, eh?
Joan, tu te n'adones que hem d'anar junts en algun moment?
Sí, sisplau.
I després fer els safrets aquí,
sí. Com
Déu mana?
Sí,
No pot ser això. No pot ser, hem d'anar junts.
Serà.
Bueno, posem el públic una mica en context,
som-hi.
En situació... Vale, perquè jo crec que per entendre tot això que estem dient, que és molt important, perquè
per cert,
deia...
Perdó.
Digue'm.
És que com que m'has transportat, no vull deixar de dir-ho.
No, sisplau.
Si aneu, que heu d'anar,
mm-hmm.
No us perdeu la imatge de, o tota l'escena de la bruixeria.
Home, no se la poden perdre. És lo más. És lo... Bueno. Verdi haciendo cosas sobrenaturales.
El que passa allà és... Tampoc em foto amb ells. És perquè tinguem tots una imatge clara al cap. A mi hi ha un tipus de circ que em va captivar, tot i que ha estat molt criticat, totalment respectable, però a mi em va captivar, que és el Cirque du Soleil. Traspassa el que fa el Cirque du Soleil.
Ok. Tengo miedo y ilusión a la vez. Sí, perquè la música és completament aterradora. És brutal.
Sí.
Musicalment és terror puro. És... Bueno, buah,
doncs imagina tu.
Buah, quantes ganes. Bueno, va. A veure, que estic contenta aquí, emocionada, com la niña esperando los reyes. És una mica...
És que jo crec que fliparàs.
Bueno.
De fet, digues. Vols que fem un joc?
Ai, vinga.
Quan vas a veure l'òpera?
El dissabte.
El dissabte.
Sí.
A mi m'agradaria que m'enviessis un àudio... Curtet,
D'acord.
Tan bon punt surtis de veure aquesta òpera.
Tracte fet.
El proper dia...
Sí, perquè tu em vas escriure tan bon punt vas sortir.
Sí.
Vale,
sí.
Fem-ho així, fem-ho així.
Molts cors i moltes caretes de cors.
Sí, de plan... Maravilla. Sí, ok.
Aquest àudio... Començarem la propera secció, posant aquest àudio.
Oh, uau, d'acord.
Sí?
Tengo miedo. Vale, que... vale, sí.
Farem aquest joc.
A tope, compromís.
No, perquè crec que... Sí, jo ho estic explicant ara. És una pena que no t'hagués enviat un àudio. Perquè
clar.
Ho estic explicant ara, però la sensació justa amb la que surts...
Sí.
Clar, allò es va diluint, vulguis o no, amb el pas dels dies.
Sí.
Però farem aquest joc.
Vinga.
Ve molt de gust.
Ok, esperem que m'agradi. Imagina't que no m'agradi. Mira, Joan, jo no entenc res, no sé qui es ve.
La mierda. Sí, no, és que no passarà.
Ho dubto. És que sóc massa fan de tot el que envolta tota aquesta història.
No et passarà.
Vinga, va, us poso una miqueta
Som-hi.
En context, perquè jo crec que per entendre tot això del que estem parlant és important conèixer no només l'obra en si, l'argument, que sí, però tota la història que embolcalla la composició, tot el que embolcalla també la vida de Verdi i tot
sí.
El que va anar passant perquè aquesta obra veiés el llum. El que deia... Forma part d'un lloc superprolífic de la carrera de Verdi.
Mm-hmm.
Ell mateix li deia que eren temps de galera de remar, que estava tot el dia corrent.
Mm-hmm.
I és el que dèiem abans, no? Tot i no ser un títol així tan bèstia com Traviata, com Rigoletto, estem parlant d'un Verdi supermadur i superprolífic.
Mm-hmm.
Així que estem davant d'una composició tremenda.
Sí.
Com podeu escoltar, té una orquestració brutal i per mi és un altre exemple de com Verdi posava la música al servei de la trama, que per mi en això és on era un absolut gen, no?
Sí.
Així que què tenim? Doncs tenim Amors prohibits, com tenien a la Traviata, temazo, sí, que se le da de conya a Verdi.
Sí, sí, sí.
Tenim moments sobrenaturals, aquest moment de la bruixa que tu deies, com els que podem trobar doncs, en Trovatore o en Macbeth, que se li donen tan sí, bé i que són tan foscos. També tenim conspiracions, assassinats, com a Rigoletto, trama política, i tenim, per suposat, els meravellosos cors verdians, que recordem, era la meva professió somiada de petita,
sí, sí, sí,
que era
doncs,
ser un coro verdiano.
Exacte.
Així que jo crec que en aquesta obra ho tenim absolutament tot. I a més ho tenim en un moment on Verdi és el capo del panorama i un compositor absolutament incontestable, madur, exitós, i el que és per mi molt més important, sap perfectament com connectar amb el seu públic. I això és vàlid el dia de la seva estrena i encara és vàlid avui. Ai, mira, jo penso que per entendre aquesta capacitat de connexió que dic, que per mi és una mica la clau de l'èxit de Verdi, no et genera com una empatia de dir connecto contigo, me...
Absolutament.
I tengo miedo, y me río, y lloro.
Sí, passes per molts moments, amb aquesta obra.
Sí,
per
però...
molts,
I és molt capaç, Verdi, com d'agafar-te el cor, estrenya'l i dir, vas a hacer lo que yo quiera, manipulación.
Perquè t'hi transporta.
Sí, sí, però jo crec que això no és gens gratuït i crec que s'ha d'entendre la seva vida. Perquè és veritat que el Verdi que ens ha arribat ara és el grande, el grandissimo, el compositor referent de l'òpera italiana.
Sí.
Però, a part de dulce, aquest superstar, no hem d'oblidar que ve d'un lloc absolutament lluny de tota aquesta opulència. Recordem, ja parlàvem quan explicàvem la Traviata. Venia d'uns orígens humils, no? Lo següent. O sigui, ell neix en el temps de les guerres napoleòniques i els seus pares no tenen ni per posar plats a taula per tots els fills, O sigui, la cosa és dramàtica.
Imagina.
Clar. Què passa? Que cosa també molt comuna de l'època. El posen a fer de monaguillo. Però això del monaguillo és un absolut fracàs.
Ai.
Fracàs. És un estudiant pèssim per començar.
Fixa't.
I després amb l'Església té una relació terrorífica. Però no només de monaguillo, sinó tota la resta de la seva vida, la seva relació amb les institucions religioses, una caca. Així que la seva vida no estava sent molt còmoda.
I deixa'm-ho dir, tot i l'espiritualitat que crec que reflexa també la seva obra.
Però això és un altre tema.
Té molt,
Això és una... Jo he dit institucions.
Clar, això ho dic.
Una cosa és l'espiritualitat, una cosa és la creença, una altra cosa és les institucions, evidentment. I què passava? Que semblava que el nano no tenia cap mena de futur ni cap mena de nada, un pèssimo, un desastre, un descarriau. Però van veure els pares que s'interessava per la música i s'interessava de forma genuïna, però és que això tampoc no va ser fàcil. I et dic, aquella família no tenia ni per posar plats a taula, amb la qual perquè ell pogués estudiar l'envien a prendre pel sac de la seva ciutat natal i el traslladen a casa d'un sabater a qui li fa d'aprenent durant alerta 6 hores al dia que combinava amb 4 hores de piano a part de classes de contrapunt, a part de classes de cultura general, i dius, està bé, era jove.
No l'he de la vida.
Però és que de casa del sabater, on ell feia classes de música, hi havia 5 quilòmetres de peu que feia cada dia.
Compte, que cada dia 10.
Cada dia 10 fucking quilòmetres aquest home amunt i avall. Clar, aleshores, que jo el que penso és que quan Verdi composa sobre misèria, sobre injustícia, desigualtat, sentiments, emocions, clar, ho fa amb tot el coneixement de causa. I això es nota.
Sí, sí.
I jo crec que per això ens captiva, per això empatitzem tant amb la seva música. Crec jo, Una sensació.
Creus bé.
Sí. Sí. Dale. Sí.
Vinga, va.
Ara parlem una mica de la història d'aquesta composició, perquè un ball de màscara, tot i no tenir aquest títol que ens suggereix festa i alegria, que la té, però no oblidem que és una història de conspiracions, i enveges barrejades amb passions amoroses, polítiques, gelos i un final agradós de mort i perdó.
Sí.
Que a mi aquesta cosa de muerte y perdón me gusta, va, és shakespeariana, no? L'obra s'estrena a Roma l'any 1859, però la creació va ser un turment molt bèstia per problemes greus, gravíssims, amb la censura.
Fixa't.
Sí, molt greus, eh?
És que m'ha captivat molt això que has dit, perquè una de les primeres coses que vaig pensar en sortir de l'òpera és... Tot això és molt Shakespeare, no?
Sí. És que té molt a veure. Sí. Ja veuràs que té molt a veure. Val. Sí. Ell, Verdi, rep un encàrrec del Teatre de Nàpols i justament venia... És que mira com ho has pillat al vol. Venia d'un intent que no va funcionar de fer una òpera sobre el rei Lear de Shakespeare.
Mira'l.
Clar, i allò va quedar al tinter per qüestions que ja en parlarem un altre dia. Mm-hmm. I Verdi estava en un moment on tenia ganes de fer una peça que no anés en la línia de la monumentalitat i mm-hmm. l'epicitat, sinó que volia fer, i això són paraules seves, textuals, un drama tranquil, simple i tendre.
Estic d'acord amb tranquil i tendre.
Vale, lo del simple nada, okay. Ok, entesos. Què passa? Doncs que li crida l'atenció una peça francesa que estava tenint un èxit com a obra de teatre i també com a òpera. I aquesta obra era Gustau III, que era una tragèdia d'Eugène Scribe, i Verdi hi va trobar un drama superpotent i ell va considerar que era l'oportunitat per poder-la reduir a les passions més elementals. Uh-huh. I tota aquesta història està basada en fets reals, perquè l'obra ens relata la conspiració política i l'assassinat de Gustau III, que era un rei il·lustrat de Suècia, que per les seves reformes, que volien molts dels privilegis de l'aristocràcia, van provocar la conxorxa de diversos nobles que van atemptar contra la seva vida a l'Òpera d'Estocolm. Vale? Així que Verdi es fascina amb aquesta història, contracta a Antonio Somma i es posen tots dos a treballar en el text. La feina bàsica era afegir-hi una trama sentimental amb un amor prohibit. D'acord? Això no està basat en fets reals, vale? Perquè segons els indicis que ens arriben, Gustau era homosexual.
Fixa't.
Així que potser hi havia un amor prohibit, però no un amor prohibit perquè estigués enamorat de la dona del seu amic, sinó igual... No ho sé, teories. Aquí queda. Qüestió, el grano. Mentre estaven treballant, reben de Nàpolis el primer zasca de censura. I els hi diuen que de reis morts a l'òpera ni parlar-ne. Que Nanai del Paraguai.
Saps a qui li va passar això, també?
A qui? Bueno, a molts. És que era un desastre.
Shakespeare.
És que era un
Macbeth.
Clar, és que què fas matant reis i reines en escenari?
Clar.
Estàs dant idees subversives.
Clar.
No, i a més hem d'entendre que estem parlant d'una època superconvulsa, havien atemptat contra Napoleó III... Nada. O sigui, de matar reis ni hablar. Però és que la cosa no va acabar aquí. Perquè tot que ja havien canviat el títol i es van intentar adaptar, el van posar en un altre lloc, vale, pues no serà un rei. És que la censura no tenia prou. Fixa. Volien eliminar completament la trama política. En plan, no, aquí nadie te quiere matar por... No, te quieren matar porque te tienen envidia.
Fixa't.
Es como, pero escúchame, pero esto no tiene sentido. Però és que també volien eliminar el conflicte sentimental. Volien eliminar el tema de l'amor prohibit.
I carga't tota l'òpera, ja.
Sí. Aleshores, aquest home no estava enamorat de la dona del seu amic, sinó que era la germana del seu amic. Dius, i d'on està el drama? En fi. També volien eliminar l'element sobrenatural. Diuen, no, brujeria no. Brujeria no. No. Sí, clar, imagina't que es carreguen l'àrea de l'Ulrica. Clar, si no tenim trama política, si no tenim trama amorosa i no tenim trama sobrenatural, de què va l'obra?
De res.
Efectivament, unes senyores que canten random.
Ja, exacte.
Amb la qual cosa, evidentment, el libretista, que era Antonio Somma, va plegar, va dir ni parlar-ne, jo no vull saber res de tot això, i Verdi, ja indignat fins al monyo, va decidir marxar d'allà, incomplir el contracte i guanyar-se una denúncia del teatre.
Uau.
Heavy.
Uau.
Sí. Però, per sort, va oferir tot això a Roma. I a Roma van ser bastant més permissius amb tot això i va poder mantenir moltes de les idees originals del primer libretto. I després d'un exitazo immens a Roma, va ser Verdi qui va denunciar el teatre de Nàpols per danys i prejudicis i va guanyar i va publicar el libretto original.
Badabam.
I ole tu, Verdi, ole tu.
Ara sí, anem a la història?
Sí, coneguem aquesta història, veiem com va quedar finalment aquest argument després de tanta censura i tanta anada i tanta vinguda. Dèiem, ja no tenim el rei Gustau, perquè això hem dit que té reinada, sinó que tenim a Ricardo, que no és ni duque ni nada, és el comte de Warwick. L'acció ja no se situa en el temps contemporani, no se situa a Itàlia, sinó que se l'emporten fora d'Europa, concretament a Amèrica del Nord durant l'ocupació anglesa, i la conspiració política, evidentment, queda reduïda al mínim. Però bueno, diversos elements que es mantenen.
Al Liceu veus que és l'ocupació anglesa, tot i que ha estat traslladada a l'època contemporània? Sí, ho veus.
Uau, és que és un...
Com? Ja ho veuràs.
És un crac, és que le quiero, Vic, maldita sea.
I no t'he fet spoiler, eh? Vull que ho vegis, això.
Uau, uau, uau. I l'àudio que te voy a mandar de 7 hores. Vinga, va, anem amb l'acte 1. Farem bastant reduït per tots aquells que la vulguin veure. El primer que descobrim és que Ricardo, el comte de Warwick, té enemics que estan planejant el seu assassinat. Però el comte no para la més mínima atenció a aquests rumors. Per què? Doncs perquè té el cap completament ocupat amb el ball de màscares que s'està organitzant. I per què té al cap aquest ball? Doncs perquè hi assistirà Amèlia, l'esposa del seu secretari i millor amic, de la qual ell està profundament enamorat en secret, evidentment. Un altre tema que també ha de discutir amb el seu patge és la sol·licitud d'exili que hi ha contra la bruixa Ulrica. I per solventar aquest tema, Ricardo, que és un hombre d'acció, decideix anar a visitar-la i veure de què va tota aquesta història, no? Així que anem a la cabana de la bruixa. I allà ens trobem tota una gentada que està demanant consells i remells pels seus mals, pels seus turments, i Ricardo i el seu patge hi han anat disfressat de pescadors. Quina és la... Vale. I li fan la consulta. Bruja Ulrica, que m'ha de parar el futur, cuénteme. I la predicció resulta ser tota una profecia. Diu Ulrica, Ricardo, seràs assassinat per la primera persona que t'estrenyi la mà. Però què passa? Que Ricardo un cop més no fa cas. Clar, no, fa que, no, no està pa esto. Està enamorat. Està enamorat mal, triste, clar, romàntico, sí. Mal. Així que quan sembla que la cosa es relaxa, patapam, ens trobem allà a la cabana de la bruixa a Amèlia, que és la dona en qüestió que li té el cor i el cap robat. I què demana Amèlia Ulrica? Xan, 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 un remei per oblidar l'amor prohibit, que sí, evidentment, és en Ricardo. Així que els tenim els dos estimant-se en secret, però no poden estar junts.
És meravellós.
Quin és el remei? Doncs la bruixa Ulrica envia la noia a collir unes herbes que estan prop del patíbul i, com Ricardo ho ha vist tot, decideix que és el seu moment i la segueix per confessar-li els seus sentiments.
T'agraeixo que m'estiguis fent reviure aquesta música en directe. Uau.
Ja se siente Ulrica, ja se siente su presencia.
Sí.
Vinga, abans plantem directament a l'acte 2 perquè es produeix la tan desitjada trobada d'aquests dos amants que, alerta, no són amants, eh? Només s'estimen en secret i en silenci. És una cosa molt tendra. Així que Amèlia està allà buscant les herbes, però aquí trobes el seu amor secret. Ricardo es declara, evidentment, però... Ella és un pou de dubtes. Per què? Doncs perquè sí, estima el Ricardo en secret, però també estima el seu marit, que és a sobre, recordem, el millor amic i secretari del comte. Així que, i el poliamor no estava en sofà,
no,
així que tots són dues.
No.
Terrible, la decisió de Sofía, un horror. Però tot aquest drama romàntic es veu interromput per l'arribada del tercer en discòrdia, que és Renato. El marit.
És així.
El marit. El marit apareix en escena per advertir Ricardo, una vegada més, que l'atac dels conspiradors sembla imminent i que fugi d'allà ara mateix. Així que tots tres se separen i Renato i Ricardo, xan, 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 es donen la mà per acomiadar-se. Ja veiem la profecia. Ja veiem. Enrica, quanta raó tenies, filla meva.
Sí.
Quina és la qüestió? Que en aquestes apareixen, efectivament, com Renato havia previst, els conspiradors. Però què passa? Que en comptes d'atacar a Ricardo, ataquen a Renato creient que és el comte, perquè l'havien vist declarar-se amb Amèlia. Així que el drama és doble. Atemptat, equivocat i amor secret desvelat. Tot alhora. Així que Renato, atacat i avergonyit, jura venjar-se de Ricardo. Sí. I així... Ens plantem a l'acte 3. Uh-huh. Els mals presagis estan més que servits. I alerta spoiler, acaba fatal tot esto, sí, vale? Sí, muy mal. Renato, per la seva banda, decideix matar el comte perquè se sent completament ultratjat. Però què passa amb el comte? Què passa amb Ricardo? Doncs que està completament penedit d'haver-li confessat a Meli el seu amor, perquè està fet merda per estar enamorat de la dona del seu millor amic.
Pobre Ricardo.
Perquè està mal, això
sí,
està
sí,
mal.
Sí, i ho sap.
Sí, així que mentrestant el Renato allà conspirant per matar-lo, Ricardo decideix enviar el matrimoni a Anglaterra per allunyar-se ell de tots aquests sentiments i, a més, li escriu una carta al seu amic confessant-li tots els seus sentiments i dient-li que ha de posar terra de pel mig perquè no el vol trair i no vol interferir en la felicitat de la parella. Arribem al final, que és el que dona títol a la nostra obra, el tan desitjat Ball de Màscares. I què ens hi trobem? Doncs, evidentment, tothom enmascarat.
Sí.
Així que aquí també està perfectament amagat els conspiradors, allà ben camuflats per poder atemptar des de l'anonimat.
Sí.
Què passa? Ja tothom sap que han d'atemptar contra Ricardo, però a Ricardo li importa un pepino.
Està preocupat.
Així que Amèlia, atemorida pels rumors, demana un cop més a Ricardo que es protegeixi, que marxi de la festa, que pot ser un perill, però ni cas.
Clar.
Ni cas. Ell no ha fet ni cas a ningú i mal fet. Què passa? Renato, sec d'ira i creient que la seva dona l'ha enganyat, badabam, apunyala el comte.
Aquest moment en directe, et juro que... És que m'estan venint els records del que pensava mentre ho veia, eh? Et juro que en aquell moment vaig pensar, jo ara trec una copa del pantaló d'on sigui,
sí,
i es trenca la copa.
És que és molt... Aquest moment és molt bèstia.
Sí.
És l'epítome de l'obra on tenim a Ricardo moribund acceptant el seu tràgic final i fixa't si és bona gent que perdona els seus conspiradors,
sí,
i a més declara públicament que Amèlia mai ha estat infidel. I en aquell moment absolutament corprenedor musicalment, absolutament dramàtic a nivell, sí, d'història, en l'últim sospir de Ricardo, Renato, el marit assassí, troba la carta on es confirmen les darreres paraules del seu estimat amic, que ja, pobre, ja ho mort embolcallat de sang i màscares, i tu ja com a espectador estàs en èxtasis.
Sí,
en èxtasis.
Estic d'acord. Estic d'acord. No estic tan d'acord en que... Evidentment, és una obra dramàtica, per tant, acaba malament, sí. Però no del tot.
Per això deia que el final és agradós.
Sí.
Perquè hi ha perdó.
No del tot.
La gent se'n penedeix, se n'adona de tot allò.
Sí.
És que és Verdi.
És Verdi.
La mare que l'ha parit Verdi. Eres lo más. Eres
molt
lo más.
Voldré que t'audi, Maria.
Per suposat.
Val.
Dissabte la sortida te l'envio.
Em deixes acabar i tu sabràs millor que ningú...
Home, per suposat.
...com ho feien els monàrquics italians?
Sí, per favor.
Viva Verdi.
Ràdio Estel.
Torna la Magic Line del Sant Joan de Déu.
Feu un equip d'entre 4 i 20 persones. Marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjb.org. Som el que compartim.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Va, 3:15. A aquesta hora, Rafa Sanahuja, bona vesprada i moltes felicitats.
Bona vesprada, moltes gràcies. Gràcies a tothom, gràcies immenses, gràcies infinites.
Més?
La gent és que és molt maca.
Després dius ja. Que jo sóc intensito, eh?
No, però ho estic dient.
Gràcies sense infinites.
Gràcies infinites, sense sostre. Les meves gràcies trenquen el sostre de vidre de les gràcies i arriben fins a l'infinit. No,
ara,
perquè,
i més allà.
Perquè la gent és molt maca, sí. I tothom m'ha felicitat, tothom m'ha agraït pels Dunkin' Donuts i molt
sí,
bé,
sí, sí,
molt
sí,
bé
sí.
Tot. Molt content.
Molt bé.
El dia de moment, prova bé.
Sí, eh?
Els meus 44 por todo lo alto i molt bé. Tinc diverses coses a dir-te.
Vinga.
Abans de passar al tema Foro Cotxero. El primer és que s'ha produït a dalt, a la redacció, entre la redacció d'informatius,
sí.
un periodisme d'investigació que jo crec... El que passa, jo l'he dit, Toscano, has d'obrir l'estel migdia amb aquest tema perquè jo crec que és un tema d'interès general,
sí.
Que es parla poc. No riguis. I llavors jo dic, jo començaria amb aquesta notícia que jo crec que és d'impacte i que a més Radio Estel us pot avançar, que això sempre
sí,
mola molt dir-ho.
Compte aquí, eh?
Radio Estel us avança. Perquè jo estava buscant coses de Foro Cotxes i acabant coses per demà i mirant el correu i tal, i de sobte he escoltat el titular...
Sí.
De llavis de Xavi Toscano.
Compte.
La veu de la informació de l'Estel Migdia. I el titular era... Fluquet de Neu.
Ai.
Va viure una temporada alquilat a un pis a l'Eixample.
Com?
I jo li he dit...
Sí, home, quan el van portar,
jo,
no?
Jo li he dit...
Petitó...
Ah, tu ja ho sabies?
Sí, home, clar, però això se sap.
Però jo no ho sabia.
Sí,
i clar, jo m'he girat i he dit... Però escolta, anem a veure una cosa. Fluquet de Neu va anar a Tecnocasa. I va dir, mireu, jo acabo d'arribar de Guinea,
sí.
I vull un pis a l'Eixample, bueno, amb aquestes necessitats, etcètera, etcètera. I li van trobar els tecnocaseros, que són, valen igual pa un roto que pa un descosió. I el Toscano, sí.
Sí, sí,
és així. I va ser un temps, i va viure... I jo dic, escolta, has d'obrir l'Estel Migdia amb aquesta notícia.
Sí.
No?
Sí.
Imagina't. Bon dia, són les dues. Floquet de Neu, Radio Estel us avança que Floquet de Neu va viure una temporada a un pis alquilat a l'Eixample.
Mira, Jordi Sabaté Pi, que va ser el descobridor de Floquet de Neu, sí. El primer que va fer quan va arribar a Barcelona és dur-se a la casa.
Després m'ha explicat que anava amb el descobridor. Que perd una mica de gràcia, perquè jo m'imaginava una mica com Maguila Gorila, saps? Amb un barret...
Hola, necessito...
Un barret, una maleta...
Eh?
Saps què vull dir-te?
Tres habitacions i balcón.
Una xaqueteta... I una dutxa gran, saps què vull dir? Anava amb Rebequeta, sí. Que li havien fet per venir aquí i tal, sí. I no sé què. I llavors, i dic, no hi ha ous a obrir l'Estel Migdia amb la notícia que jo crec que interessa a tot Catalunya.
Fixa't.
I m'ha dit, efectivament, no n'hi ha.
Ara.
Llavors dic, pues ja ho diré jo. Ja ho diré jo. I després, un altre tema que vull comentar amb tu, perquè ens ha sobtat molt,
ai.
Joan, t'escoltem.
Sí.
I clar... Acabes de dir a la secció de la Broncova en l'òpera rock que a tu en algun moment se t'ha passat pel cap enmig d'una òpera treure una copa del pantaló, cito literalment...
De la butxaca del pantaló,
No, perdona, butxaca...
Sí, he dit
estàs...
pantaló, però ara volia estàs... dir la butxaca del pantaló.
No, perdona, ara estàs... ara estàs corregint i augmentant, però en el moment has dit... Jo pensava... Ara trec...
Com vulguem dir...
Jo això no ho he vist, perquè des de la peixera no es veu.
Vale.
Llavors, has dit, jo trauria del pantaló ara una copa, sí. I clar, la Núria i jo ens hem quedat parats, perquè dic, Joan habitualment va amb una copa.
Sempre.
Al pantaló.
Sempre.
Pel que sigui, pel que pugui passar, per si de sobte troba,
mira, mira,
troba un castrati i vol provar allò del...
Si es trenca,
si, si es trenca. O
jo
una soprano.
Jo crec que, aquest, que quan vaig anar a veure aquesta òpera el passat divendres...
Explica'm,
s'hagués trencat.
M'interessa.
S'hagués trencat la copa.
Clar. I des de dins del pantaló, o el pantaló fa com bloqueja?
No, el pantaló bloqueja, l'has de bloqueja.
Treure fora. Te l'has de treure del pantaló, sí. No? Molt bé. Perfecte. Doncs aclarit aquest punt, que jo crec que també és molt interessant.
Era interessant, era interessant.
És interessant.
S'ha semblat una punga fa pastil, eh?
Llàstima que no... Sí, entre gafa pastil i... Què diria?
I classista.
I classista, és a dir, jo porto... Perquè la copa, Joan, perdona, és que ara m'interessa molt.
És de cristal de Bohèmia.
Bohèmia, eh?
Ara.
No ens estem per tonteries.
No ens estem per tonteries.
No és aquell cristal fofo.
No. Aquell bruixut. No, home, no es veu.
Home, no. Vas a l'òpera, has de portar cristal, has de portar cristal de Bohèmia. És que no, deixen entrar en una altra cosa.
Estaríem buenos.
Què cristal es lleva, el senyor? De Bohèmia. Adelante.
Ara.
Abre la muralla.
Abre. Seria així. Seria
així. Doncs aclarit aquest punt, anem amb Foro Coches, que avui no sé què ens ha passat.
Passem d'aquesta música.
Sí, sí. A veure, puja. Aquest és el moment que l'orquestra...
Sí, sí, sí.
Mireu com aquí ens indica...
Que ets burro,
que tot s'està... El poble s'està animant.
Mira, mira.
Perquè vol destronar el rei, que és injust.
Passem d'aquesta música...
Llavors a aquesta. Això. Tope con la ópera.
Ah, fixa't. Ai,
quina barreja.
Mare de Déu.
Ara m'has marejat.
Sí,
José,
sí, 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 sí.
Bueno, tira el Forocotxes, que anem al Forocotxes directe.
És un altre nivell, un altre context.
Ni millor ni pitjor.
No. Un altre...
Et dic una cosa, jo provaria un dia...
Grauns diferents.
Tu que vas al Liceu habitualment i tens allí...
Sí, cada dissabte hi vaig.
I tens una llotja amb copes de Bohèmia i pantalons, sí, per anar triant.
O sigui, jo t'apuntries al meu seient.
Exacte, i tens un catering permanent, sí, i un par, sí, d'esclaus, sí, allà que et van servir. Bueno, doncs tu que tens allà a l'òpera, tot
ve
allò...
Ve la Presley amb Ferrero.
La Presley és la teva sirventa?
Sí, sí, sí. No ho puc creure.
Això és molt nivell.
Puc explicar una cosa?
Això és molt nivell.
Deixa'm explicar una cosa.
Espera't.
Que no ho expliquem mai, però...
Isabel, traeme la copa.
Exacte.
I un Ferrero Rocher.
En Sant Agulla i jo tenim un joc radiofònic molt xulo, que és que ens anem enfotent l'un de l'altre constantment. No sé si us heu adonat al llarg de la temporada.
Jo crec que sí. Hi ha de tot.
Però és divertidíssim.
Però anem fent, anem
fent. És divertidíssim.
Sí, anem fent. I a més... Direu, bueno, pues igual pacten alguna cosa abans.
No.
Mai a la
no. Per què?
No, per què? És igual. Si pactar, si total després no direm res del que està al guió.
Ja està.
Sí que porto coses guionades.
Sí, sí, però no hem començat encara.
Normalment no han començat. I potem,
imagina't.
I és que no, igual ni arribem avui. Bueno, la qüestió.
Digue'm.
On estàvem?
Ja a no Forocotxes.
Ja a Forocotxes?
No.
No ho sé.
Anem a Forocotxes.
Vinga, va.
Mica, va.
És que primer titular.
Vinga.
La acabo de liar pardíssima con un irrigador anal.
No.
Imágenes inside.
No.
Hi ha imatges, però...
No vull imatges d'això.
No, però espera't, jo també m'he espantat.
Ah.
Perquè dic, a veure què trobarem aquí. Igual són coses que s'han de tancar la pàgina i tal. Pensa que jo estic a la redacció.
Clar.
Segons el que surti allà...
Si et surten irrigadores...
I a més avui ha vingut a felicitar-me i tot, que dic,
fixa't.
Imagina que tinc la...
Ep.
Que tinc la pàgina oberta amb un irrigador anal allà. I
sí,
dic,
sí, sí, sí,
bueno,
sí.
Et pago per això, sí.
Sempre té els micròfons oberts d'aquesta casa, evidentment,
home,
i d'aquest programa.
Convidadíssim.
El director,
sí,
d'aquesta casa, per felicitar-te en directe, si vol, eh?
Ha estat guai la seva visita,
sí,
perquè ha vingut... Jo no l'havia vist. He notat una ombra que s'apropava,
sí,
per aquí, m'ha fet un petit ensurt,
ah,
m'ha donat la mà, jo no m'he aixecat.
M'he espantat per un moment,
jo no m'he aixecat i després m'he arrepentit, perquè diu, home, ve el director a felicitar-te,
sí,
i tu,
home,
des de la cadira, no, malament,
no.
Uja, però bueno...
Ara semblaves un directiu de la Caixa.
Sí, no m'he aixecat,
no.
I després m'he arrepentit. Bueno, d'aquí demano disculpes si li heu fet el gest de no aixecar-me, però...
Té l'oportunitat, si torna a baixar, felicitar-te en directe. Fixa't-ho.
I que aquí m'aixecaré. No cometré dues vegades el mateix error. Mai a la vida. Llavors, en aquest cas, després, el tema de no aixecar-me m'ha pesat una mica la consciència, però com després ha passat de mi, perquè conforme m'ha felicitat i jo li estava donant les gràcies, s'ha posat a parlar amb la Sílvia.
Va, perquè té feina.
De no sé quina història de les notícies.
Clar.
I dic, bueno...
La història de notícies, eh?
Llavors, jo no m'he aixecat, però ell m'ha deixat la paraula en la boca. I dic, bueno, touché. Estamos...
No, podem solucionar-ho aquí.
Bueno,
directe,
total, que hi ha aquest tema. Però les imatges de l'irrigador anal no són, no són fotografies.
Ah.
Ha fet croquis.
Uau.
Croquis
no
amb, amb el pain aquell, que, està, que és no, no s'entén res.
Sí.
Però dic una cosa, de les moltíssimes respostes, la immensa majoria, 99%, és... Però què meravella de hilo és esta? Estan, estan fascinats. Jo no l'he llegit, perquè la història és molt llarga i no tenia temps. La història és un... És un jo què sé com dir-te, és un miniconte. Estan tots allà... Bueno, flipats. Més temes.
Vinga.
¿Soy mal padre por negar esto a mi hija? Dilemes morals a Forocoches.
Com
te explico. Mañana tiene un examen y no se lo ha preparado bien. Me ha venido llorando pidiendo no ir al instituto mañana para así hacer el examen la semana que viene. Yo le he dicho que mañana va sí o sí. Y que no le voy a permitir eso. Que le va a servir de experiencia para preparar mejor los próximos exámenes. Que se acueste tarde y que haga lo que pueda. ¿Qué os parece? Yo estoy convencido de que actúo bien, ya que no quiero que empiece con triquiñuelas.
Fíjate, triquiñuelas,
tan
¿eh?
Joven, pero me gustaría leeros. Tothom a favor de l'actitud del pare, que és no donar-li ni una gota de confiança i de fer aquesta triquiñuela a la filla. Per tant, debats morals paternals a Forocoches. Un dia l'eduquem les criatures, podem portar un xur? A veure com surt. Vale. Després, n'hi ha una... Bé, aquesta la passo. Voy, aquest, vinga, voy a hipotecar-me con 160.000 euros para invertir 148.000 en bolsa. ¿Ganaré a largo plazo? Atenció al que atenció al que planteja. Hipoteca una casa, però no per comprar-se res. Per invertir a bolsa. I explica tot el pla estratègic allà que té.
Mare de Déu.
Tampoc l'he seguit, però la gent amb molts dubtes aquí, ¿vale? Després, et comento una cosa que jo no sabia. La inversió de su vida, un altre fil de Forocoches. Billete de avión comprado en 1990 para volar sin límite. Ui, resulta que existia una companyia als Estats Units que costava el billet, no sé si 600.000 euros, una barbaritat. Però el tio, des que el va comprar, viatja gratis. Aquella família, tota la família.
Mare
I diu que ho han amortitzat sobradament. Aquest m'agrada molt. Los que vivís en xalet...
Sí, los que vivís en xalet, eh?
Hi ha un nivell aquí sí, que és massa. Va. Los que vivís en xalet, ¿cómo lleváis el mantenimiento?
Jo crec que seria més com os lleven el mantenimiento, saps el que
vull
dir?
Exacte, però val, bueno... Val. Escolta, hi ha les seves coses i la gent sí, també sí, opina sí, i tal. Sí, sí. Aquest m'agrada molt, jo crec que aquí...
Bueno, també és Forocochero, eh? Tenir un xalet i jo conozco, jo sé d'estos.
És que el xur...
Ja me lo arreglo
el
jo.
El xur mitjà és un tio de...
Sí, eh?
Alto poder adquisitivo, eh? Jo crec que sona
com a mínim ho fa veure.
Sona per diagonal, sí, després vés a saber, però ells ho fan veure.
Sí.
Aquell mola. Ayer me echaron de un cine.
Ai!
Vale, diu, me vinieron dos churrelas.
¿Churrelas?
Dos churrelas, ja en la sala. Bueno, doncs,
dos
gent de seguretat. O... No, de seguretat.
Ah, de seguretat.
De la gent del cine.
Val.
Ja en la sala a decirme que estaba prohibido entrar comida al establecimiento y que me requisaban el bocata. Era un bocata de lomo embuchado.
Uy.
Y que antes me iba... Y total, que dije que si se iban a llevar mi bocata de lomo embuchado, antes me iba yo. Y así fue. Me devolvieron los dineros... Y me quedé sin película, pero con la dignidad.
Oh, encara li van tornar els calés, eh?
Sí, sí. Bueno, és que jo no sé, però hi ha cinemes que si surts dins d'un plaç, diguem,
sí.
O tornen els calés o donen una altra.
Sí. Sí, sí,
llavors,
sí.
Respostes.
Ai, de
entonces te fuiste, no te echaron.
Clar.
Clar, exactament.
No, no, és veritat.
Aquesta m'agrada molt. Anda que tú también comerte un bocadillo en el cine, no habrá mejores sitios. En el cine palomitas y ya. El próximo día te traes una paella, un buen vino y postre y la Nespresso. No sea que te quedes dormido y te pierdas la película.
Ai, de meu.
Terrao. ¿Te has visto algún menjar un entrepà? Tot i que ara hi ha nachos i tot, eh?
Sí.
I hot dogs. Hot dogs al cinema. Bueno. Hi ha un altre que diu. En realidad te echaron porque eres idiota. Resulta, ¿vale? Te fuiste con la dignidad y lo que es más importante, con el bocata del lomo. ¿Qué le digo, mal? Encara es más
importante.
No, no,
important. Es que, no, pero claro, es que lo digo ella. Antes que el bocata me voy yo, ¿eh?
Exactament, exactament.
Compte aquí, el bocata se queda. El pero pero o sea, yo me voy.
O el bocata o yo, pero...
Es que estoy... Ahora he vist la imatge. De l'entrapa a la butaca.
És total, mira. És total, és total. Doncs res, doncs, ara jo estic molt... I no ve el Toscano avui, no té nassos.
Toscano és el que està preparant les notícies.
I és que m'agradaria molt que comences amb lo de... Amb lo de flor que teniu.
Però arribes com 60 anys tard. Més encara, eh?
La rabiosa actualitat. Per mi, O sea, yo no lo sabía.
Yo, con que no lo sabía, es noticia última hora.
Es como la cuyo de Eugenio.
Val.
No sé si se pasó hace más de 2.000 años ya, pero yo me enteré ayer.
Exacto.
Yo me enteré hasta hoy.
Eso
es breaking news. Recordem,
Seria, ja, però jo m'enteré ayer, ¿sabes?
Jo m'enteré ayer, ¿sabes? Molt bé. Per cert, tinc intenció de veure la... Saben aquell...
És magnífica,
Demà està programada a casa.
De veritat que...
Moltes ganes.
Sí.
Demà farem programa o què?
Sí, home, no?
Sí, no?
Sí, però dit, escolta'm, com
demà
que és el seu aniversari...
Demà no hi ha metges.
Comiada tu el programa.
Ara comiado jo?
No?
Ui, no sé què... No, ara estic desentrenat d'aquestes
coses.
Doncs mira,
queden 10 segons, saps?
10 segons? Doncs vinga, ara ve el Toscano, nosaltres marxem. Fins demà, adeu.